RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Per presentar el nostre convidat d'avui, ens caldrà utilitzar el diccionari de paraules clau del món de les startups, un diccionari que recomano a qualsevol emprenedor que el tingui ben a mà. A veure, primera paraula clau és incubadora.
Espai on s'hi acullen projectes d'emprenedors, en etapes habitualment inicials.
Segona paraula clau, Venture Builder.
Entitat que busca replicar models de negoci que han funcionat en altres països i replicar-los en nous mercats.
I la tercera, ecosistema emprenedor.
L'ecosistema ideal en el que qualsevol emprenedor podrà fer contactes, crear aliances amb nous socis, o bé conèixer inversors que li permetin convertir la seva idea en una realitat.
El convidat d'avui de RAC and Go és la suma d'aquestes tres paraules. Ara us el presento.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Ernest Sánchez, cofundador de Núcleo, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acollir-nos a les teves instal·lacions.
Gràcies a tu per venir.
Desenvolupem, si sembla bé, aquests conceptes que acabo de presentar. Núcleo és una incubadora perquè acull emprenedors justament en els espais on som. Quins emprenedors acull Núcleo i per què?
Correcte. És a dir, Núcleo el que fa és crear projectes. És a dir, fa una selecció de projectes molt curada, projectes que vol llançar, i llavors, mitjançant una gestió del talent molt efectiva, doncs el que fem és una tria d'emprenedors que poden cofundar aquests models amb nosaltres.
Des d'aquí un soc no veig pràcticament al final, perquè això és immens. Quants emprenedors hi ha aquí?
Doncs emprenedors, molts. Directors de companyies o CEOs, com es diu, 14.
Quants espais d'incubació com aquests teniu?
Dos. Un a Barcelona i un a Madrid.
Però Núcleo és més que simplement un espai on acollir, on incubar emprenedors. Núcleo és també un venture builder, en el sentit que ofereix solucions per impulsar els negocis de qualsevol emprenedor. Vaig bé?
Vas bé. Com a fàbrica d'empreses o com a venture builder, el que fem és conceptualitzar models, analitzar molt bé models, tendències noves de mercat, coses que passen en altres regions i que estan començant a tenir èxit, que no hi ha una concentració d'actors molt elevada, i veiem si això pot tenir significació. I pot tenir significat, millor dit, treure-ho aquí, no? És a dir, llançar-ho a les ubicacions on estem.
Llavors, m'agrada aquesta idea de fàbrica d'empresa.
Sí.
I potser la tercera definició és la que s'ajusta més al que és Núcleo, que és la d'ecosistema emprenedor. Què vindria a ser la proposta que cobreix totes aquestes necessitats?
Correcte.
Un emprenedor.
Clar, no només busquem idees i talent i emprenedors al costat, sinó també els hem de dotar de diners, els hem de dotar de capacitat de que es focalitzin a la seva feina, de que facin, es dediquin a executar el seu projecte i que els alliberi el màxim de temps amb tasques que els hi podem cobrir, els hi podem donar coneixement, perquè al final no és perquè en sapiguem més, sinó és perquè les hem fet moltes vegades, no? I perquè tenim gent molt preparada que ha passat molts cops per això, des de l'àmbit de les finances, del desenvolupament de negoci, de la creació de conceptualització de producte, de la part legal més vinculada a les startups, del disseny, diguéssim, i de la comunicació.
Alguna cosa que sigui única de Núcleo que el faci diferent d'altres propostes similars?
Núcleo té una part de serveis, d'empreses de serveis professionals, doncs, que estan totes vinculades al voltant del talent i de la formació, i amb això som excel·lents, és a dir, som molt més forts que les propostes que trobem. I ens ha costat molt esforç arribar aquí, també t'ho he de dir, però crec que és el que ens fa diferents de lo que seria una venture builder que només crea companyies i ja està, no?
Compliquem una miqueta més encara, que és esteu a Barcelona, però també esteu a Madrid.
Vam néixer a Barcelona, tenim una altra seu a Madrid i tenim una seu de l'escola, de la Núcleo Digital School, que és un dels nostres puntals com a empresa d'educació, que està a Mèxic, i després tenim una seu a Toronto pel Núcleo Labs, que és la nostra incubadora de projectes de Web3.
Ernest, algú m'ha dit, aquest món de les incubadores és una bombolla i petarà algun dia.
Mira, jo et diria que, com tot pot petar algun dia, però crec que el món de les incubadores és un element contrastat. El que sí que és cert és que com a negoci hem d'evolucionar. O sigui, no ens podem quedar en el model clàssic de del que era la Venture Builder de fa 8 anys. És a dir, avui dia hem de co-crear, hem de crear més models, no només potser crear projectes nostres, sinó també acollir gent que ens ve amb un equip, amb una idea, però igual no és capaç, no va buscar només diners, no? Sí que busca un soci més estratègic i que li pugui ajudar a passar per aquest procés d'incubació i per aquest procés que nosaltres li diem adopció, no? En aquest cas d'aquestes empreses, i que puguin entrar a la part de la incubadora. Llavors crec que aquí ens hem de reinventar constantment, però no més que qualsevol altra empresa o qualsevol altra startup d'aquest sector, no? Jo crec honestament que no hi ha bombolla.
M'agrada tant el nom Núcleo, per tant, teniu l'emprenedor en el nucli, i a més aquesta idea del logo que teniu, que és com una espècie de cercles concèntrics, no? Sí. Que d'alguna manera doncs, aneu posant capes sí. en aquesta idea, no?
Et puc explicar molt gràficament, no? Ens ajuda molt a explicar gràficament el que és Núcleo, no? Al final, el punt del mig del nostre logotip és l'emprenedor. Nosaltres posem l'emprenedor al mig, i el primer cercle et diria que serien les empreses, les necessitats inicials, no? de la companyia, no? Que són el capital, el talent, doncs l'equip de Núcleo que els ajuda cada dia a executar doncs, bé les seves companyies, doncs tots aquests elements estarien al primer cercle, no? I el segon cercle seria més l'ecosistema, no? El que treballem cada dia, no? És a dir, la relació amb altres fons d'inversió, la relació amb altres clients, la relació amb altres startups, etc. I després, fins i tot, la formació continuada, no? Que també no només està pensada pels emprenedors de casa, diguéssim, sinó també està pensat pels emprenedors que venen de fora, i no només emprenedors, professionals de companyies que poden formar-se per millorar els seus skills cap a un cantó o cap a l'altre.
Ernest, moment de preguntes curtes, amb respostes curtes. La primera sempre és la mateixa. Posem magnituds a Núcleo. Quins números trobarem al final de compte de resultats de la vostra companyia?
Si parlem de totes les empreses que hem creat, uns 50 milions de facturació i uns 800 empleats. Si parlem de les empreses pròpies, aquelles que tenen el nom Núcleo, uns 8 milions d'euros de facturació.
Dóna'm una raó definitiva per apostar per Núcleo.
Doncs perquè tenim experiència contrastada i tenim track record, és a dir, tenim coses que hem fet i es poden veure.
Val la pena ser emprenedor o millor que et dediquis a una altra cosa?
Que es dediqui a una altra cosa és a l'acció de cadascú, però que patirà molt, ja t'ho puc ben dir.
Digue'm un sector on ara mateix hi vegis moltes oportunitats de futur.
Crec que la intel·ligència artificial i els models de tecnologia aplicada estan afectant a tots els verticals.
Juguem a les diferències. Una cosa que tingui l'ecosistema de Barcelona que no tingui el de Madrid.
Més anys i més startups.
I al revés, que té Madrid que no té Barcelona a nivell d'emprenedor.
Més diners i més corporacions.
Barcelona té possibilitats de jugar a la Champions o som de segona divisió en el camp dels emprenedors?
Crec que som de segona divisió encara, tot i que som de primera divisió a nivell europeu, però ens manca molt.
Paga un bitllet per anar a qualsevol lloc del món a visitar una startup. On vas i quina startup visites?
A San Francisco aniria a veure Databricks.
Hola, sóc Tom Cook, el CEO d'Apple. Què opines de les noves ulleres, les Apple Vision Pro? Quallaran al mercat o ens la fotrem?
Fa molts anys que Apple no s'equivoca. Vull confiar en el criteri d'Apple.
Iniciem la segona part del podcast. Com ha dit l'Ernest Sánchez, una de les coses que diferencia a Núcleo d'altres propostes similars és la seva oferta formativa. A Núcleo et pots formar com a emprenedor des de tots els punts de vista i per això proposo fer-ne un tast d'aquesta oferta formativa amb tres persones que ens acompanyen. El primer d'ells és el Joaquim Escura, responsable de Núcleo Talent. Què tal, Joaquim?
Hola, Oriol, molt bé.
El que faré, Joaquim, és plantejar-te diferents frases típiques del món emprenedor i tu me les analitzes. Em dius si és o no un error i per què. Si Núcleo Talent s'encarrega precisament de trobar talent emprenedor, comencem per analitzar a l'emprenedor que els hi diu això en el seu equip. Els hi diu, jo tinc claríssima la visió de la companyia i només cal que em seguiu a mi.
Home, jo no diria que això que planteja és perillós, no? Al final, per escalar un negoci és important que la persona que el dirigeix tingui clara quina és la visió de la seva companyia, però per tal d'escalar-la i fer-la gran, el que ha de procurar és que aquesta visió passi als seus equips i els seus equips remin en la mateixa direcció.
Segona frase, les decisions les prenc jo, la resta dediqueu-vos a executar el que jo dic.
De nou, crec que és un error, no escalaràs. És importantíssim que els teus equips agafin accountability de la seva feina i siguin responsables de les seves funcions.
Hi ha molta seguretat, Ernest, per part dels emprenedors de creure que ells sí o sí tenen la visió i ningú més que ells?
Un emprenedor és una persona determinada i, evidentment, ha de ser una persona de caràcter i ha de ser una persona amb les idees molt clares. Això no treu que l'emprenedor ha de saber veure holísticament que hi ha gent que el pot ajudar i que té cofundadors i que tenen gent que camina al seu costat i per tant ha de compartir les seves opinions, que no vol dir defendre-les amb absoluta fortalesa, no?
L'Ernest ha dit que aquest món dels emprenedors és bé patir. Següent frase, Quim. A una startup hem vingut a lluitar, per tant, aquí no hi ha horaris, treballarem fort i tant com calgui per tirar endavant el projecte.
Jo diria que malauradament hi ha part de veritat. És a dir, al final emprendre és molt dur, és un procés complicat, és un procés intens, i hi ha part de veritat en això. Al final, bueno, un ha d'acceptar que quan emprèn un projecte des de zero hi ha dedicat molt d'esforç, moltes hores, cosa que en altres circumstàncies professionals, diguem-ne, doncs potser no és així, no?
A sobre, per començar, et pagaré poc, perquè m'has de demostrar que vals i ja et posaré el sou després.
Home, jo crec que la frase està plantejada malament, no? És a dir, jo crec que aquí el que s'ha de ser és molt transparent. És cert que en moltes ocasions els projectes emprenedors doncs potser no disposen dels calés que tenen altres tipus de projectes i no poden oferir les condicions salarials que poden oferir altres companyies, però poden oferir moltes altres coses, no? Aleshores, jo crec que poden oferir des d'oportunitats de creixement professional, flexibilitat, una capacitat d'aprenentatge descomunal que potser no t'ofereixen altres entorns, no?
Hi ha massa crítica d'emprenedors com perquè les startups es puguin fitxar o estem en un lloc en el que ens falta molt de talent encara?
Jo diferenciaria emprenedors d'aliats de startups, no?
Correcte.
Perquè l'emprenedor és aquell que impulsa la seva idea, que l'executa i que junta amb d'altres i que assumeix el risc. No? Llavors, que per tant, ell decideix fins on es pot pagar, no? Quan parlem de pagaré poc, ell es paga a si mateix, no? Amb el qual ell es paga arrel de la companyia que munta i fa que la companyia sigui capaç de generar els diners i les economies per poder-se pagar. Una altra cosa és l'equip, no? És a dir, jo crec que cada cop sí que és cert que hi ha més gent que se n'ha adonat, doncs, que és una bona oportunitat també i és una molt bona escola, eh? És a dir, sense malmetre ni molt menys les grans companyies i les oportunitats d'aprendre processos i aspectes molt, molt rellevants, però sí que hi ha molta gent que li agradaria treballar en empreses que ja es comencen a consolidar i que no oblidem que comencen sent petites, que creixen molt ràpid i que hi ha algunes doncs que ja es comporten com a empreses molt grans i que s'han conformat empreses amb milers d'empleats i on ja hi ha unes dinàmiques que, diguéssim, sense arribar a ser una corporació multinacional, doncs ja tenen dinàmiques d'empresa molt gran i, per tant, potser fins i tot et diria que en aquell punt no és que no hi hagi diferències salarials, sinó fins i tot que es guanyen més diners.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Torna ara per a l'Ignasi de Llorenç, que és CEO de Quintai, una de les startups icones i que són un exemple del que es pot arribar a aconseguir aquí a Núcleo. Gràcies per ser avui aquí, Ignasi, també.
Hola, gràcies per convidar-me.
Anem a parlar dels errors típics d'emprenedors en l'àmbit de les operacions, en la gestió del projecte. Què li contestem a un emprenedor que diu coses com la següent? Tinc una idea collonuda, però el que no entenc és per què la gent no em compra el meu producte.
Bé, bueno, aquí diríem, jo crec que hi ha dos punts importants, no? Primera, no és tan collonuda, sembla, si ningú te la compra. Bàsicament, els emprenedors, al final, el que ens dediquem és a donar solucions pel món, no? A dissenyar béns i serveis, no? Per altra gent, no? Llavors, és aquesta gent la que realment t'ha de dir que realment estàs aportant una solució, no? Al cap i a la fi, quan hi ha una venda és perquè la percepció subjectiva de valor de la persona és superior al preu, no? I l'altre punt és que les idees no són tan importants, no? La gran complexitat és en l'execució, no? Que és on estaria el 90% de la idea, no? I moltes vegades pequem de dir, bueno, aquesta idea no la ha tingut ningú, no? I només perquè tinc aquesta idea, doncs ja ho petaré, no? I no és així, no?
Segon error, fins que el meu producte no sigui 100% correcte, no sortiré al mercat.
És bastant probable que normalment l'emprenedor sorgi un problema que també el té ell, no? Que de fet també és bo, no? Perquè tu no pots empatitzar, no? amb l'usuari, però clarament necessites el mercat, no? O sigui, tu realment és molt difícil saber què és el que valora la gent, no? I necessites com a co-crear aquest producte amb el mercat, no? I necessites anar fent ajustos o pivots, si es diuen, no? Que tu llances un MVP, no? Que és el mínim producte que pot aportar valor per tu anar entenent realment si estàs aportant aquell valor, no? Llavors, bueno, intentar pensar que tu ets molt bo i que el producte que tu dissenyes és l'hòstia, no? I no sortir al mercat és l'error típic, no? Que jo també he comès, no? I que és molt car, perquè llavors fer un producte 100% clavat que tu penses que és clavat és molt car, perquè després vegis que el mercat no respon, no?
Tercer error, he posat un preu massa baix al meu producte.
no sé, això de deu d'un sol l'anàlisi, si és que m'ho compren molt ràpid, dic, ostres, m'ho compren tan ràpid que potser puc cobrar més, no? Bueno, això és un problema bonic a tindre, no? L'altre problema és dir, bueno, tot i que venc, perdo diners, no? Llavors, bueno, jo crec que el tema del pricing no és tan complex a dia d'avui, no? Hi ha estratègies que tu pots fer, no? Pots fer A/B testing, no? Que és anar provant diferents preus en diferents clients per trobar el preu adequat, no? És a dir, al final, ostres, si veig... Si el meu preu és massa barat, sembla que la percepció de valor és molt més alt del preu i jo puc anar ajustant aquest preu, no? I a cap i a la fi, la fórmula bàsica d'un emprenedor és que la percepció subjectiva de valor del que em compra sigui superior al preu i que el cost que jo tinc de proveir aquest servei sigui inferior al preu. Això vol dir que jo genero benefici, no? Aquesta seria la fórmula bàsica.
No es pot xucapar en qualsevol moment.
Hi ha una cosa que diem, no?, en el món de l'emprenedoria, són les mètriques. Clar, si he de vendre un producte que val 1 i em costa 2 euros vendre'l, doncs la mètrica és errònia, no?, de base. És a dir, tinc un problema. La qüestió és conèixer molt bé com evolucionen les mètriques del comportament d'aquell bé o aquell servei que estàs prestant, però sobretot no cometre l'error d'enterrar molts i molts i molts i molts i molts diners en el que seria la creació d'un producte i no acompassar-ho, que pots acabar i has d'invertir moltíssim en desenvolupament i en investigació i en crear un producte que sigui el més rodó possible, però l'has de compassar segons la demanda del mercat, no? I moltes vegades aquesta desalineació es comet i a vegades costa un preu molt car.
Mai em rendiré i lluitaré fins a l'extenuació. Hi ha algun moment en què l'emprenedor ha de dir prou, això no funciona, la idea no és collonuda com jo pensava que era?
Sí, aviam, això també és un altre dels problemes que tenim els emprenedors, no? Sí, és veritat que és important ser molt resilient i crec que tots tenim que no mai tirarem la tovallola, però el que has de saber és quan has de canviar de projecte, no? També és veritat que no hi ha un entorn molt emprenedor, no?, a la societat, no? Llavors un va explicant la seva idea i tothom li posa peres. Ja veuràs com no funcionarà, i tu per dir-te, ja veuràs com et demostraré que sí, no? Llavors, entre que la cosa comença a anar malament, i dius, ostres, ara tothom em començarà a dir que jo he fracassat, no? Te quedes atascat, no?, amb una idea, un problema que vols solucionar. Tu potser ets molt bo traient, però t'has equivocat de mina, no? I costa moltes vegades, per mi també m'ha passat, no?, de continuar acabant buscant d'or i no veure, dir, noi, anem a buscar una altra mina, no? Si és veritat que nosaltres mai tenim la tovallola, però hem de saber quan hem de canviar, no?
Aquesta prepotència de l'emprenedor, aquesta seguretat amb un mateix, no?, a vegades el traiciona, no?
El mercat et posa el teu lloc molt ràpid. Això també és veritat. Un comença amb una supèrbia gran, no? El mateix del producte, a mi també em va passar, un producte ja d'ostres, com ho comprarà tothom, vas gastar un diners, 8-10 mesos sense sortir al mercat, i després el mercat no t'ho compra. I a partir d'aquí, ja l'emprenedor que ja té recorregut també s'ha de ser més humil perquè ja l'ha servit de tots els colors, no? I això també és un punt important.
Mira, s'ha d'entendre que els projectes no tots triomfen. És molt difícil fer que un producte triomfi, però s'ha de saber en quin moment, com deia l'Ignasi, no? És a dir, en quin moment el mercat t'ha posat en el seu lloc, no? I s'ha de tenir la humilitat, doncs, d'entendre que hi ha projectes que has de tancar, en un client passa. És a dir, pràcticament 3 de cada 10, o sigui, el rati de fallida del mercat és un 90%, nosaltres estem en un 30%. Estem molt contents perquè potser aquest model que tenim i aquesta tria d'emprenedors i juntar-nos amb gent que en sap molt i tot aquest ecosistema ajuda, en certa manera, que aquest rati no pugi tan a dalt, no? Però hem d'acceptar aquest 30%, i aquest 30% el veiem moltes vegades. Jo recomano un llibre del, crec que es diu Seth Gordon, que es diu The Deep and How to Quit, que és un llibre de butxaca molt petitet, però s'ha d'entendre, no? És a dir, en quin moment el mercat t'ha dit fins aquí hem arribat i potser has d'assumir que no és un fracàs, senzillament, que has llançat un producte i no estava preparat, has arribat potser massa d'hora o potser massa tard i és moment de canviar. The best way to
predict the future is to create it. Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Ara és el torn del Mario Brasesco, responsable de Núcleo Founders.
Què tal? Com estàs? Un plaer estar aquí.
Gràcies per acompanyar-nos també. En aquest cas abordem errors típics a l'hora d'anar a buscar capital. Un emprenedor podria dir, em passo el dia buscant diners per la meva startup i el que no tinc és temps per centrar-me en el meu producte.
Bueno, cal entendre que a l'hora de buscar capital és necessari entendre el procés, no? I el procés a l'hora d'aixecar capital doncs requereix de molt de temps, requereix de dedicació, requereix de generar una sèrie de documents pels inversors. Per a qual cosa, si necessites capital pel teu projecte, és necessari que entenguis que hi haurà una part important del teu temps que l'hauràs de dedicar aquí. I part de l'equip o doncs, que tenies a la part de producte, tecnologia, etcètera, etcètera, doncs haurà de ser capaç d'assumir un petit percentatge que tu deixes de dedicar-li, no?, per estar buscant capital, a suplir-te. No? El capital, fàcilment pots estar buscant una ronda d'inversió entre 4 a 6 mesos quan comences, fins a 9 mesos quan ja estàs en una etapa molt més avançada.
La meva idea és collonuda, diu un altre emprenedor d'aquests de prepotència que dèiem abans, i ni el més ric dels inversors me la farà canviar.
Bueno, els inversors s'han d'entendre que són professionals, especialment els fons professionals de capital risc o business angels que es dediquen professionalment a invertir en empreses tecnològiques, que jo sempre dic que saben per volum. No? Cal entendre que perfectament un fons de capital risc o un inversor doncs, de cada 100 companyies acaba invertint en una o en una en dues, el percentatge és un 2%. Llavors, si tu veus que el feedback que et dona un inversor constantment és negatiu, doncs probablement hagi de canviar algunes peces. No? I aquestes peces poden ser vàries, poden ser des d'un punt de vista de configuració de l'equip inicial, potser no tens totes les peces necessàries per muntar aquest projecte, pot ser que aquest projecte doncs no sigui invertible per un fons o per un inversor. Aquí cal diferenciar molt bé la diferència entre ser rentable o donar diners i ser invertible. L'inversor, el que posa diners en una startup, doncs espera que aquests diners es multipliquin, no? I perquè es multipliqui, la companyia ha de créixer a un ritme de creixement no suficientment elevat com perquè es puguin produir noves rondes de finançament, augmentar els recursos i augmentar la facturació.
Mario, puc fer el revés, que és dir, mira, escolta, el que l'inversor em digui ho faré. Soc tan flexible que és igual, el meu producte m'és igual. Al fons, on vagin els diners, on vulguin anar els diners, allà m'hi poso jo.
Bueno, aquí nosaltres tenim una frase de Nucleo Founders que diem que tu, com a emprenedor, pots pensar A, el teu cofundador pot pensar B, el potencial inversor pot pensar Z, que si el mercat diu 34, hauràs de fer 34.
També l'important és el mercat, no?
Sí, bueno, és el que d'alguna manera t'indica cap on has de portar la teva solució i a partir d'allà, una vegada tu veus que tens product market fit i que la teva solució resol un problema real, a partir d'allà, si tu el que estàs és buscant capital, doncs pots veure quines aquestes peces pots acabar incorporant al teu projecte per passar de tenir un projecte rentable que dona diners i que ven el seu producte o servici cap a un model de, diguem-ne, aconseguir capital.
Fem un altre tema també molt habitual, que és aquell que diu l'startup és meva i sempre serà meva, ni boig compartir-ne la propietat amb algú que hi posi diners.
Hi ha una frase molt bona que es diu el dilema de l'emprenedor, que és si vols ser rei o vols ser ric. No? I és una diferència molt substancial perquè quan tu vols ser rei o tu vols ser l'únic propietari del teu petit regne, tu tindràs molt més nivell de llibertat per poder executar el que vulguis, però sempre et quedaràs, diguem-ne, acotat al teu reinat. En canvi, si vols ser ric i vols expandir els teus territoris, doncs hauràs de ser conscient de que part d'aquest partit l'hauràs de compartir. L'hauràs de compartir no únicament amb inversors que t'inverteixin perquè puguis fer créixer molt més el teu projecte, sinó també amb cofundadors. No? Llavors, pot ser que tu com a emprenedor tinguis pensat doncs, no compartir el teu pastís i quedar-te'l tu mateix? Pot ser, però que siguis conscient de que per fer això estàs renunciant a un potencial màxim de retorn econòmic per fer créixer el projecte, perquè necessitaràs capital i necessitaràs altres cofundadors.
I l'última, no tinc un altre objectiu que aconseguir un comprador per la meva startup i viure de renta la resta de la meva vida.
Bueno, tornem a lo mateix, no? És a dir, rei o ric, tu pots tenir un projecte que sigui un projecte sostenible a llarg plaç, hi ha moltes companyies inclús que no han aixecat capital i ja han arribat a ser grosses, hi ha startups que inclús han aixecat capital i s'han posicionat en un entorn de generar benefici positiu i els emprenedors s'han vivint d'aquestes companyies. Jo crec que ser taxatiu i dir-li als emprenedors què han de fer o què no han de fer, aquí depèn molt de l'experiència personal de cadascú, dels seus objectius personals, del seu moment personal també. Evidentment, si et jugues totes les teves cartes a que algú et compri, no tens opcionalitat i si el dia de demà no et compren, doncs diguem-ne que has cremat totes les cartes i la partida ja està servida i has perdut.
A més, remata-ho.
No, jo crec que el Mario l'ha encertat, no?, totalment amb el que està dient. Jo sí que m'agradaria dir, és a dir, moltes vegades es diu que l'emprenedor, ho hem comentat, no?, en aquest podcast, no?, que l'emprenedor és prepotent. Jo crec que l'emprenedor no és prepotent. L'emprenedor és camut, és una persona amb les idees molt fixes i és una persona
que senzillament defèn a capa i espasa les seves idees i la seva manera d'executar-ho, que això és molt diferent a ser prepotent, no? Però això no vol dir que no siguin persones que escoltin, no? Sinó que derrumbar aquestes idees i que negociar aquestes idees implica una negociació molt forta, no? Llavors, això vol dir relació amb inversors, també. I els que aquests inversors, si els necessites, jo crec que no has d'adaptar la teva empresa als diners que necessites, perquè llavors seria un error. És a dir, una cosa és escoltar els teus inversors, que poden tenir molta experiència, i en fons que, per repetició, com bé ha comentat el Mario, ja tenen molta experiència perquè han vist moltes empreses potser al teu sector i et poden ajudar, però l'altra cosa és que et facin anar com una baleta. És a dir, no, mira, t'inverteixo, però ara canvia el teu model d'un negoci de consumidor a un negoci de B2B dirigit a empreses. Home, doncs probablement pensa-t'ho tres vegades, no? Perquè al final jo crec que, la gràcia, el que rau d'una empresa que creix i d'un equip emprenedor és aquesta perseverància en un segment determinat, tot i la dificultat, no?
Molt bé. Com sabeu, hem estat parlant de diners i Rock and Go compta amb el suport de CaixaBank Day One com un dels sponsors. Sí que m'agradaria saber, Ernest, des del teu punt de vista, quin és el rol d'un gran banc en relació amb els emprenedors? De quina forma un es pot acostar en aquesta realitat i si a vegades parlen o no el mateix llenguatge o no.
És cert que els bancs fa uns anys no parlaven el mateix llenguatge que els emprenedors, és a dir, el model de l'startup diferia molt del model de la PIME, i la PIME catalana, doncs empresa doncs, que creixia amb els recursos propis, que buscava generar beneficis, que els beneficis es reinvertien i que en tot cas anava a demanar deute doncs, a llarg termini o circulant per finançar les seves operacions. No? I era el model clàssic d'anàlisi de riscos també dels propis bancs. No? Aquest model ha canviat. I no només ha canviat, fixa't que les pròpies startups han generat el seu propi model dinàmic de finançament. És a dir, avui dia hi ha startups, com el cas de Quintay, que presten diners a altres companyies, que no tenen per què ser només startups, però també podrien ser startups. No? Mm. Hi ha empreses de tipus de fintech de tota mena que han entrat en competència frontal amb els bancs. No? Llavors els bancs, i en aquest cas doncs, CaixaBank s'ha espavilat des de fa ja molts anys, doncs primer treballant més a prop amb l'ecosistema, dinamitzant aquest ecosistema, ajudant-los, creant oportunitats, premis emprenedors, etc. I després, d'una altra manera, el que sí que hem notat és els criteris de risc doncs, i a l'entendre, no? Perquè una startup probablement passarà molt de temps sense donar beneficis perquè estàs finançant els actius fixes. No? És com si compres una línia de producció, però no tens els X milions que necessites per posar una fàbrica, l'estàs construint al llarg del camí i allò et va directe amb una despesa anual i, per tant, aquella rotació dels actius tard o d'hora et començarà a donar rendiments positius. No? Però igual tarda uns anys i aquests anys necessiten molts diners per posar-se i això va molt de créixer en mercat. I els bancs crec que estan entenent això, estan entenent aquests criteris de risc, estan creant cada cop més avenç amb l'emprenedor i la veritat és que estem contents que la banca, per dir tradicional, s'estigui acostant cada cop més i crec que la seva missió és entendre el model i donar diners, no? Facilitar els diners perquè aquest projecte assumi els riscos, perquè també pot ser molt rendible aquest negoci per ells.
Ernest, hem arribat al final del podcast, però no acabarem sense fer-te la pregunta final que fem a tots els emprenedors del nostre espai, que és la següent. Quin és el teu lema com a emprenedor? Quina és la frase, la idea que et motiva més i que et permet aixecar-te cada matí i seguir picant pedra en aquest espai de Nucleo?
La veritat és que no tinc un lema com a tal. És a dir, tinc un conjunt de lemes, no? I molts lemes i moltes il·lusions, no? Però jo crec que jo també sóc una persona molt cabuda, és a dir, molt perseverant en moltes coses i jo crec que no em diferencia gaire, no?, de qualsevol altre emprenedor, no?, en aquest sentit, no? Vull dir, m'aixequen les ganes de construir millors coses, d'aconseguir els somnis, no?, que un té, i de veure que l'equip amb el que treballes i les empreses amb les que has tingut oportunitats de col·laborar vagin creixent, no? Això és el que em motiva cada dia.
Ernest Sánchez, una vegada més, gràcies per acollir-nos a la vostra seu, i Joaquim, Ignasi i Mario, gràcies també per acompanyar-nos i aterrar una miqueta més aquesta realitat del món del dia a dia dels emprenedors. Fins una altra.
Gràcies.
A RAC+1, Rock and Go. Rock and Go.
Secció final del podcast són els Digital Tips, tres píndoles sobre l'estratègia digital de Nucleo analitzada per Víctor Puig. Ja ho sabeu, és el vicepresident de serveis de consultoria a Asmurai i director de l'agència Cingdo.
Aquestes són les tres coses que destaca Víctor Puig de com comunica Núcleo a l'entorn digital.
Tip number one. Moltes vegades hem parlat de la relació entre l'emprenedor i la seva empresa. I en aquest cas, en Carlos Blanco és un valor segur que porta una experiència inabastable a Núcleo. Gat vell dels negocis d'internet amb un olfacte de tauró per detectar on hi haurà diners a fer.
Tip number two.
Des del punt de vista de la comunicació i màrqueting, aquesta evolució de Núcleo cap a un ecosistema de submarques és molt intel·ligent. Aporta una visió 360 que podria necessitar un emprenedor, des de la seva formació fins a la captació d'inversions i fins a assessoria sobre com desenvolupar-se en aquest món. És una proposta de valor amb molta potència.
Tip number 3.
La presència en xarxes socials de Núcleo és força millorable. Tenim un Facebook abandonat, un Twitter molt poc actiu, un LinkedIn que publica un cop per setmana i que està dominat per l'agenda del dia a dia. No sembla que hi hagi una estratègia del social media plan darrere ben organitzada.
A RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go.
Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.